Aviam, no és una data concreta. El que passa és que jo crec, intueixo que cap allà l'any 48, 49, 47 més aviat, a Sabadell, que és allà on vivia, bueno, hi visc, els únics llocs que podies anar a passar i que trobaves els amics eren uns grups que se'n deia Acció Catòlica, no? Perquè l'únic que ara en diuen altres coses. I llavors ja vaig començar, vaig conèixer un personatge que es deia Mateu Alberca i que ell estava molt introduït a dins del món de l'art perquè era molt amic del germà del Vilacases, pintor. Hi havia un grup doncs, que eren com monitors, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest grup. I vaig anar descobrint que realment jo no en tenia res, ni de música ni de res. Però em feien anar algunes tardes amb altres amics i em deien, mira, veus, ara això, Stravinsky, veus, escolta. I jo pensava, ostres, clar, no tenia res. Perquè jo venia de jugar a pilota, venia de, bueno, i de córrer a peu. I vaig pensar, ostres, si aquests que són tan savis em diuen que això és bo, doncs vaig anar-hi entrant de mica en mica amb una sèrie de diguem-ne, de factors paral·lels a la pintura, no? I va començar així. Després vaig conèixer pintors que es dedicaven més a anar a pintar paisatges, l'Antoni Angle, i sortia amb ells els diumenges al matí a pintar. I esclar, va ser com un descobriment, perquè jo era molt inhàbil, no en sabia. Només mirava com ho feien els altres. Però segurament que devia estar tocat com amb una mena de sensació emocional estranya, perquè jo veia que les coses, no sé, es podien explicar d'una manera que no fos en paraules, també. Perquè era molt ficat a dins del món interior, no? O sigui, em feia por tot. I hasta parlar amb la gent, perquè no sabia com fer-ho. Bueno, després vaig anar, esclar, llavors va ser un pas més endavant a anar a Mallorca, al Port de Pollença. Aviam, jo tenia uns tios que ell treballava de mecànic d'aviació a la base d'hidros de Pollença. Jo ja havia anat abans d'anar a fer el servei militar, era una història complicadíssima. O sigui, jo tocava i anaves i s'ha acabat la història aquí. El que passa és que podies triar d'anar-hi 2 anys abans i poder decidir el lloc on pots anar. I bueno, vam demanar 2 anys abans i vaig anar a parar allà al Port de Pollença, que és allà on volia. Perquè, esclar, les poques vegades que havia anat, doncs hi havia l'Angle de Camarasa, hi havia pintors marines, paisatges, i allò em va com atraure, no? I esclar, hi vaig anar als 19 anys. I als 19 anys, en aquella època, ostres, era, no sé, 8 d'ara, o 10 d'ara. Perquè era una mena de situació molt estranya. I jo no sé per què ni com, amb aquella timidesa i aquella por, un dia, vestit de soldat, amb un amic mallorquí, que era escultor, més gran que jo, hauríem de conèixer l'Anglada, hauríem de conèixer l'Anglada. I sí, vam esperar davant de l'hotel Miramar, que sortís l'Anglada a les 6 de la tarda, després de fer el cafè, fumant un puro i tal, i el vam atacar, no? I vam dir, senyor Anglada, hola, ens agradaria, com està? No sé què li devíem dir, hola. I l'home va ser tan amable que va dir, ah, que sou pintors. No sé, una cara de... Diu, ui, si us ha picat la mosca, malament, eh? No us la trobareu de sobre, mai més ja. Si voleu venir-me a veure, veniu a veure'm. Clar. Allò va ser com un descobriment, no? Un personatge famós i ell, l'Anglada, el Mateu Fortesa, amic, escultor, mallorquí. Ell no hi va anar mai. Però jo sí, jo trucava a la porta i havia anat moltes vegades. Em sortia una senyora, obria la porta. Passi, passi, oi? Però esclar, jo quan veig així, amb aquesta perspectiva, veient que la innocència d'aquella època, aquella por... Clar, era acabat la guerra, feia 9 anys, tothom espantat allà, com una mona, eh? I llavors l'home, doncs, em feia entrar a casa seva, i la filla, la Tati, l'altre dia encara ens vam trucar per telèfon. Seu, seu, estic escoltant Wagner, alguna vegada em deia. Amb aquells magnetofons, la voz de su amo. Llavors m'ensenyava dibuixos que havia fet ell a París, a les Alts de París, amb els cavalls, els carros. Quan allà anaven a portar la verdura i les cols. Dibuixa molt. És clar, jo, digues al teu pare que compri llapisos del número 2 i papers, quilos de papers. Jo me n'anava per allà, dibuixa moltes barques, que són molt difícils de fer les barques. I sí, ja em tens allà dibuixant barques i tot el que trobava, però és clar, pintava uns pins que no semblaven pins, devien semblar altres. És molt complicat, perquè no era gens hàbil. I després em vaig donar compte que al cap de 2 anys dibuixar sense parar. Vaig dir, ostres, però si això s'aprèn, eh? No com un dibuixant, un pintor amb una habilitat especial, sinó que es pot aprendre. I vaig acabar-ho doncs, dibuixant barques bastant bé, que eren difícils, eh? I això va ser aquesta història. A partir d'aquí també vaig descobrir el color allà, eh? Perquè, esclar, un tronc de pi, que hi havia 25 o 30 colors diferents amb un tronc de pi, i tota aquella espècie d'arabesc que ell feia les formes. I com que jo, esclar, em feia entrar dins del seu taller, i jo veia i dic, ostres, si aquest home desdibuixa tant aquells braços d'aquelles com gitanes, no? Llargs. I jo deia, vol dir que això, la pintura que m'han explicat, no és realment aquesta. Vol dir que es pot desdibuixar per crear. I va ser com descobriments, diguem-ne, directes, sense passar per cap escola de belles arts ni passar per res, perquè jo no tenia idea de res. I aquell home m'ensenyava dibuixos i m'explicava com... què havia de fer. I aquí a l'exposició hi ha uns apunts que jo havia fet sortint de casa seva i apuntava el que em deia. Allò va ser com un tocar terra, no? Com de dir, ep, atenció, tu, que totes aquestes coses que et poden emocionar, que és el blau, el blau del mar, etcètera, i aquestes situacions de vegades de conflicte entre familiars, i la por, també aquella por dels militars, no? Vaig pensar, ui, això. I després vaig estar 2 anys, a Sabadell, des que vaig acabar, que va ser l'any 52, perquè vaig entrar l'any 50. Clar, amb 19 anys, l'any 50, va ser com un descobriment del concepte de l'art, la pintura. Sense saber ni punyetes que punyeter era el concepte de l'art. Jo vaig dir, ostres, la pintura no és el realisme d'una còpia directa del paisatge. I vaig anar canviant i al cap de 5 anys Bueno, tres, perquè el 52 al 55, veient una situació, diguem-ne, una situació familiar d'uns treballadors que des de la finestra de casa. Jo devia estar tocat per alguna cosa també, emocional. I veient aquella família allà menjant amb una fiambrera sota casa, perquè feien obres, a la plaça Major de Sabadell. I vaig dir, per això no es pot pintar, de la manera que m'han explicat. Suposo que jo també, no suposo, segur que jo ja estava dins de la línia de la pintura no figurativa, perquè és clar, això no vaig inventar res. I llavors vaig dir, això no es pot pintar, aquesta mena d'emoció estranya que estic veient, jo no puc muntar aquí una història de personatges per ensenyar, per demostrar, per el que està passant amb ells, que estan a fora, i jo que estic aquí dins, darrere una finestra. I vaig fer unes obres completament abstractes, a l'oli, perquè clar, a aquella època el Tàpies, la matèria i tot influïa molt. I ara, al cap de no sé quants anys, mil anys, penso, ostres, allò, aquella pintura es veu tot el drama que jo sentia reflectit. Però això va ser a còpia d'anys cap aquí, perquè acabat de fer jo deia, ostres, quina merda això, què és això, aquestes taques. No, jo no entenia res, ni jo mateix, I bueno, una cosa va anar endavant. Sí, perquè hagués pogut agafar el camí de sortir a pintar doncs, un paisatge i fins i tot que hi fes exposicions i tot. El que abans en deia l'Acadèmia de Belles Arts, que els trobava quan els dissabtes a la tarda s'inauguraven exposicions. I esclar, aviam, un pintor que feia exposicions en una galeria, com podia ser l'Acadèmia de Belles Arts, esclar, el tractaven com si aquell personatge fos una persona diferent d'un treballador de fàbrica. I jo vaig anar donant compte que realment, ostres, allò no era allò. Que el treballador de fàbrica, doncs, era el treballador de fàbrica i que el pintor no era per demostrar res, sinó que era per poder cridar, poder parlar. Però això és una història bastant complicada d'explicar, també, perquè jo, no ho sé, en aquella època, ara ho veig en perspectiva tot, Jo quan entrava allà a l'Acadèmia de Belles Arts, que un amic meu doncs, feia una exposició, aquell món no era un món d'enveja ni de dir, oh, jo m'agradaria estar aquí, no, sinó de dir, ostres, si pogués ensenyar el que penso, que és molt diferent de l'exhibició. Per això, a còpia d'anys cap aquí, quan jo dic que la pintura, jo no me la miro darrere d'una finestra, sinó que jo dic, si hi ha un pintor figuratiu, que ha de pintar un paisatge, que no té res, vull dir, no vaig en contra, al contrari, cadascú fa el que pot. Jo deia, home, primer s'hauria de menjar l'herba del paisatge abans de pintar-lo. I primer s'hauria de remullar una mica amb el blau ultramar, no? O sigui, el concepte és un concepte completament diferent a la idea de la pintura, que hi ha el cavallet allà i tu estàs aquí. No, jo m'agradaria estar allà. Per això, de vegades, fa poc temps, jo vaig dir com... Si jo pogués, m'agradaria ser pintura. Perquè quan des de pintor, llavors, esclar, em van arribar a les orelles de reaccions contràries. Mira, què diu ara aquest? Clar, jo penso, home, ser pintura vol dir menjar-te l'herba del paisatge. Ficar-te dins del color. És molt diferent mirar-t'ho des d'aquí que des d'allà, No, hi ha un... Ho he dit mil vegades, poder, però hi ha una idea que queda bastant... Crec que es pot entendre poder millor. Jo deia, ostres, si jo fos un pintor de marines, del mar, jo no m'agradaria quedar-me fora i mirar el mar allà, l'horitzó, el núvol. Sinó que a mi m'agradaria baixar i ficar-me al mar i sortir blau, com si el mar fos el pigment aquest ultramar que faig servir, no? És una situació completament diferent al concepte de l'art. Perquè jo també, ara tal vegada, jo sempre dic, bueno, aviam, hi va haver com un parèntesis terrible quan es va morir la Rosa, de cap aquí. Perquè de vegades, esclar, si em pregunten coses, jo dic, ai, tota aquesta pintura no ho sé, jo em sembla que no l'he fet jo, l'havia fet la Rosa, no? Perquè tampoc et dona tanta importància. Ai, qui ho ha fet, això? No està malament, oi, el que ho ha fet? Em dona perspectiva. Perquè jo no hi estic implicat amb el meu jardí, el donar menjar als ocells, als peixos, estic implicat amb les emocions de la música, Això sí, però la pintura surt com si fluís. Clar, jo el Brossa vaig aprendre molt com a persona, perquè jo no em va influir com a obra, com a l'obra. Val, jo de vegades, ell sempre deia que hi havia l'original i la còpia amb coses, no? I jo dic, clar, potser no és veritat això tampoc, no ho sé, però jo dic, quan un té un pensament i fa un petit dibuixet per fer una obra més gran, allò és l'original, i quan allò es trasllada a fer una obra més gran, per mi és la còpia de la idea. A mi em va fer molta por, em feia molta por. Jo no havia llegit pràcticament res d'ell, llavors un dia, amics seus van dir, doncs, portarem el Brossa. I esclar, jo espantat com un amor, arribar al Brossa, em va venir a buscar davant. Jo, esclar, havia treballat en una rellotgeria, estava en un taller, i va parar el cotxe davant del taller, i el Brossa allà assegut, i va venir el que el portava, i em va fer entrar, el cotxe, vam anar a l'estudi. Clar, jo vaig pensar, ostres, aquest home, que para aquí davant d'un taller, que va venir, ve a veure uns dibuixos, unes... I què tal li fa que jo surti d'allà d'un taller? Esclar, jo no era el pintor, diguem-ne, l'Eli de l'artista, sinó que era un treballador d'una fàbrica, no? I dius, ostres, aquest tio, tu, aquest tio, personatge. I llavors li va agradar molt el que feia, perquè jo pintava molt en blanc i negre en aquella època. I ell va dir, costa molt pintar en blanc i negre. Però jo no pintava en blanc i negre perquè costés no costés jo, perquè era un drama aquella època dels anys 70 per mi. Vivia amb la Rosa, canalla, sense diners, treballant com un, bueno, etcètera, etcètera. I allò devia sortir d'aquella manera. No estava ni provocat de pintar en blanc i negre perquè era un patiment la vida en aquell moment, sinó perquè sortia així. I el Brossa em va ajudar molt, perquè era un home que jo el veia, doncs, esclar, era una persona coneguda i que jo venia a l'estudi molt sovint. I després llavors va portar el Lluís Maria Riera de la Prats, que també és curiós, perquè hi ha uns dibuixos aquí, que se'ls va quedar al Magma, d'aquella època dels anys 70, el Riera va venir i s'ho va mirar. I anaven mirant carpetes i dibuixos, no? I esclar, eren uns dibuixos, que hi havia una ratlla, que hi havia... I el Riera no deia res, el Riera no deia res. I quan se'n va anar, que el van portar, se'l van endur, al cap d'una hora així vaig trucar i dic, escolta, què va dir el Riera? Diu, no, aquests no diuen mai res, aquests. Dic, clar, llavors són aquests dibuixos que després de no sé quants anys, de l'any 70 fins ara, esclar, quan els mires penses, ostres, aquella mena de soledat, en el qual només hi ha una ratlla, i en el qual tot és negre, amb pintures amb una ratlla groga, un requadre. Esclar, allò és ben bé la, com se'n diu, la soledat total, no? Com se pinta la soledat? Un horitzó amb un arbre al mig? No, pot pintar de diverses maneres. Bueno, que és això que has vist aquí ara. No, aviam, jo quan es va morir la Rosa, que era, no era la mà dreta, era totes les mans del món. Perquè, és clar, la pintura que feia, jo era una pintura que... Fins i tot alguna vegada m'havien escopit els quadres i tot, era una història bastant difícil, eh? Però, esclar, aquella mossa... Ostres, és que no venia de la història d'art, no venia, era una treballadora d'una fàbrica. Però, en canvi, els diumenges anàvem a allò petit estudi que després vam tenir, i em deia, sí, aquest està molt bé, aquest no tant, veus, aquest. I llavors va passar uns anys molt complicats i difícils, eh? Que també es veu en la pintura. Aquestes divisions en el qual... és un, aquest, per exemple, que era un negre, que apareix un color per darrere, tot això és la por, la soledat. Però això ho vaig descobrir-ho després, no ho vaig descobrir a l'hora de fer-ho. Aquesta mena de superfície en el qual darrere sempre apareix la llum, per exemple. I llavors va haver un moment en el qual un ja es fa càrrec de la situació, costa cap aquí, eh? I després vaig començar a veure que el taronja era el color de la llum i de la vida, que no és el vermell, eh? Que amb un taronja s'hi pot posar un rosa i no té res. Tots els colors lliguen. Que no hi ha gammes de colors. Ara farem una gamma de sienes, ara farem una gamma de blaus. Té punyetes, això. Això no va enlloc. I em diuen, ets pintor? Dic, home, no, perquè no faig servir cap paleta, jo. A més, faig servir quatre colors només, que són pigments, que no els barrejo, són pigments directes, eh? Tal com surten. I llavors hi ha el taronja, hi ha el blau ultramar, que és el blau universal, no? Hi ha un verd que és com oxidat, que és un verd del paisatge. Hi ha alguna relació amb el paisatge sempre, també, eh? Hi ha dues vies paral·leles, eh? Una, que nosaltres sense diners vam comprar un jardí en casa, amb la Rosa. Que el concepte de tenir un jardí amb una casa és molt diferent d'una casa amb jardí. Per tant, que jo ja estàvem ja predisposats a poder tenir un lloc en el qual puguem plantar un arbre, eh? Primera part, la via paral·lela. Jo vaig descobrir el paisatge també a alta muntanya, per una sèrie de circumstàncies, eh? I vam tenir un... el que se'n diu una quadra, un paller, que hi havien hagut vaques, i vam comprar en un poble d'alta muntanya, 1.400 metres d'alçada, etc. Allà vaig descobrir ben bé el que és el paisatge pur, i net sense manipular. El jardí tu el pots disfressar, eh? I si plantes un... Jo perquè sóc maniàtic, i esclar, abans de plantar un arbust o una planta, me la miro 10 vegades de diferents llocs. Però esclar, alta muntanya això no. Això hi ha la presència d'un pic de 3.000 metres. I tot agafa, tot està ficat a dins les cases de la gent que hi viu. Són de pedra, estan completament ficades dins del paisatge. I a més no són pintades de colors, eh? Hi ha algunes que sí, però... I les vaques ara no, perquè no n'hi ha ara, però les passejàvem per davant de casa. I el paisatge el trepitjàvem. I la muntanya hi pujàvem a dalt i caminàvem 8 hores, o 6 hores, 5 hores, o 4 hores i tornàvem. El paisatge s'ha de descobrir, el paisatge. Per això el jardí, m'agrada molt la part de la jardineria, perquè dins del jardí també hi ha una sèrie de bestioles que viuen, que formen part de tu mateix. O sigui que no t'ho mires. Jo dic comprar un... Aviam, si pots comprar-lo, perquè tampoc tenim diners, no sé com el van comprar allò, però vam comprar un jardí en casa. Però el jardí era un jardí que no estava fet, no el vaig fer jo. Com? Doncs vaig estudiar jardineria, vaig fer. I a dins d'aquest món, esclar, hi ha una sèrie de bestioles que ens coneixem. A vegades em pregunten, ai, això de la pintura, què... Perquè eren unes frases fetes amb el món aquest del pintor, no? Què, treballes gaire? No, jo dic no. Així és que fas res. Dic, home, deu menjar els ocells, els peixos, i miro els núvols, si plourà o no plourà. Però això també, no dic la veritat. Perquè tampoc és veritat. Perquè, és clar, hi ha un munt d'obres fetes, oi? Jo quan paro taula, poso el plat allà i perpendicularment la copa i la forquilla. Tinc una mania de l'ordre. Però sense... pràcticament sense saber-ho, eh? I si haig de plantar una breta, un arbust o una planta, i poso una canya allà i me la miro des d'aquí, me la miro des d'allà, hi ha una mena de malaltia de l'ordre. I això de la geometria és com un forat, és com un personatge ficat a dins d'una història personal, que pot ser un blau amb un requadre, no? O pot ser aquests, que hi ha un forat a fora i un forat a dins. És que el ser humà és molt complicat, eh? A vegades un dels pintors que em va dir, aquell el Borrell no va entendre res del Gallot. I jo vaig pensar entre mi, quina sort de no entendre res. Perquè allò era una situació de conflicte constant. I jo personalment no ho sóc, conflictiu. Clar, allò del Gallot era una... Era com una burla constant, tu. I ara ens carreguem això, ara ens carreguem allò, ara la pintura, ara no. Home, jo pensava que la pintura era un llenguatge útil, com una poesia, per poder explicar aquesta mena de revolució interior. És senzill, no? A partir de l'any 60 al 62, quan hi va haver aquesta revolució, diguem, de la pintura de gest i de revolució. Jo vaig quedar al buit total. I aquest buit total em va durar, bueno, també jo volia fugir de la pintura, perquè la pintura per mi era com un drac que se't menjava de viu en viu, i llavors volia, no sé, em hauria agradat ser soci del Barça, em hauria agradat ser, no sé, pescador de canya, em hauria agradat ser mil coses, però no pintor. I allò va durar fins a l'any 69 o 70. Per què? Doncs perquè era una revolució, allò no es podia aguantar. Què va passar amb els altres amics, companys que eren pintors, que van deixar la pintura no figurativa per passar a pintar pomes i camps de cols i paisatge. I en canvi no vaig fer res.
No vaig fer res.
No, vaig quedar al buit total. Alguna vegada comprava una tela, un vestidor, i després de dinar feia un gargot per donar-me la sensació que no estava mort encara. Però allò no anava enlloc, allò. Home, hi havia una sensació de dir vull deixar la pintura perquè allò és un drama. I a més faig mala cara a tothom i no era la mala cara en els que tenia a prop, sinó per aquesta merda de la pintura. I llavors, sempre hi havia com una mena de parèntesis de fer una ratlla. Va dir, bueno, de moment no s'ha mort, oi? I cap allà als anys 70 llavors vaig començar altra vegada, vaig dir, això s'ha acabat. La Rosa va influir, eh? Em va llogar un estudi. I llavors, clar, em va costar molt perquè jo tenia el cap a treballar perquè havíem de tirar endavant i la pintura aquella no anava enlloc, la pintura de taques i això no anava enlloc. I llavors el Riera de la Prats, junt amb el Brossa, junt amb un altre amic, no hi és, que, bueno, érem amics, era un col·leccionista, que és el que va engegar tot això. Llavors vaig poder fer exposicions a la Prats, a la Galeria Joan Prats, que era la galeria, diguem-ne, més gran. Això va ser l'any 79, la primera exposició a la Prats. Vol dir que aquest del 70 al 79, que vaig fer l'exposició, bueno, abans havíem fet, el Brossa havia triat per fer una exposició al Centre Bellver, al Pompidou, amb pintors catalans. El Brossa va influir molt, per dir-ho d'alguna manera, com amagat, eh? Sí, sí. I a l'època vaig conèixer el Pere Jaume, era una època en la qual fer una exposició a la Joan Prats ja era... estar una mica més conegut. Bueno, aviam, la Rosa va morir l'any 88 i fins al 79-88 així va ser una mena de pintura com bastant introvertida, no? I llavors, una vegada reaccionat a conviure amb la soledat, clar que estic molt acompanyat de tothom, però un viu sol. I llavors vaig donar-me compte que realment el descobrir el paisatge d'alta muntanya, el descobrir... Clar, jo, la casa que havíem viscut, jo volia marxar d'aquella casa. Perquè allò era un... queia a sobre. Però em van aconsellar que no em mogués d'allà. I esclar, l'espai, el jardí, les bestioles, això em va ajudar a subsistir. I llavors tot un plegat, esclar, va explotar amb el color, vaig dir, palto, que el color és el color, eh? I llavors va sortir tot el que devia, per dir-ho d'alguna manera, pres amb l'Anglada i amb la reflexió, diguem-ne, del que era la pintura i tal. Hi ha una cosa que imposa molt, que és la Miró, la Fundació Miró. Què passa? Jo crec que és un privilegi poder exposar aquí. Crec que aquesta obra va més lligada aquí que amb una altra banda. I llavors aquí, quan jo m'ho miro, encara que aparentment dóna la sensació que m'ho miri des de fora, clar, jo penso que és un dels llocs adequats per poder fer això. Ahir vaig parlar amb el Riera, que va venir a l'estudi, i jo vaig dir... jo m'agradaria veure aquestes obres amb un bosc, amb un jardí, barrejat. I el Riera em diu, és que el Miró va fer això. Perquè jo no en sé d'història de la pintura, jo ni em llegeixo biografies de pintors ni d'allà. A mi m'és igual que facin... I això forma part d'això, aquestes històries en les quals jo descobreixo que hi ha coincidències. amb aquest tipus. Però m'agradaria veure aquesta pintura amb un espai obert, no? Al mig d'alzines i roures, i veure-les allà, aviam què passa, oi? Segurament, perquè m'ho han dit, eh? No, a mi no em parlen gaire, eh? I a vegades penso, ostres, aquest tio que ha fet això no està malament. Però això és una sensació que em va bé separar-me'n. Jo no penso, perquè m'ho han dit alguna vegada, de pintors i això, ai, que sembla que siguin fills meus, què punyeta, fills teus. Els tens els que tens, si en tens, i si no en tens, no en tens, però això és una altra història. Jo no me'ls miro com... Jo me'ls miro i penso, ostres, està bé aquell, sí, sí. Perquè això són... Clar, és que jo crec que això és el que ha... és la vida. Bé, mira, la pintura és la vida. Què punyeta és esto, la pintora, tu?
La pintura és la vida.
És la vida, s'ha acabat de posar-me aquí. No són històries de filosofia, jo he estudiat filosofia i això vull demostrar. Què punyetes has demostrat, tu? La vida. No, bueno, aviam va ser aquest parèntesis d'aquests anys, que jo em va agradar, bueno, m'agradava molt tots aquests gingins de les màquines i això, i vaig intentar, perquè jo tenia una pata i bava d'aquelles, de 9 i mig, i bueno, i em van regalar una de 8 mil·límetres, d'aquestes mecàniques de corda, i com que hi havia un grup, que hi havia doncs, el Tomàs Pla de Vall, hi havia bueno, el Benet Ferrer, doncs vaig fer un... vaig voler fer un documental que dura 4 minuts, o 5, que era una bobina que l'havies d'enviar a França, i, tot, i va ser en blanc i negre. I no se'm va ocórrer res més que anar a un lloc a Castellà, que passava una riera, i la vaig filmar. Bueno, és començat i acabat, eh? No és ni tallat ni cosit. I llavors això un dia l'Oriol ho va descobrir i va dir que fumava part de tota l'obra. I per això la va posar aquí. Aviam, el que m'agradaria, doncs, que a partir d'ara que no hi hagués gaire moviment que em pogués afectar aquesta mena d'intent de tranquil·litat visual, espiritual, d'estar una mica... No m'agrada com se diu? Aquests moviments a favor, allò... M'agrada més estar com dins un parèntesi. Dono una volta, miro, dono menjar aquells peixots... Tinc uns peixos molt macos a dins d'una bassa. Tots venen cap allà, els deixen tocar i tot. I llavors doncs, miro el que havia fet ahir o no, i penso, això potser que ho retoquem. Hi ha una situació que també, em sembla que queda molt... queda com... diu molt, molt, qui sóc. Quan tu tens una obra pintada, jo em sembla que són com personatges, no? I me'l miro i dic, ostres, poder que hi posi una mica més de blau, no? Poder que hi posi... allà, aquella banda d'allà, em sembla que hi falti... I llavors aquell personatge que tens allà davant et diu, no m'emprenyis. No em toquis. La gent diuen, com ho saps que està acabat? Dic, coi, en aquell precís moment, quan aquell personatge diu, no m'emprenyis, i a última hora tot és una superfície d'un color, amb un petit forat blanc, que no hi... És que jo no sóc pintor perquè jo no hi poso blanc sobre els colors. El blanc surt de darrere. I llavors quan apareix aquell blanc de darrere, que és com una aparició, i aquell personatge em diu, no em toquis, doncs ja s'ha acabat. Hi poso la data, a més. No hi poso el títol, hi poso la data. Perquè em sembla que forma part de la vida, allò de la vida, eh? L'art és la vida.